La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol. Marta Pessarrodona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda un cop més al Sant Cugat a Fons. Avui ens portes quatre obres sobre la taula. Ens en deixes una, la primera, que la vam deixar, si recorden els oients, fa 15 dies. És El Fabeto, de la Sònia de la Unai. Sí? Un llibre d'autor per a infants, m'anomenes, i que avui sí, avui el comentem i vinga, comencem amb aquest.
Bueno, l'he portat perquè quan va arribar a la biblioteca ja ens vam adonar de seguida els bibliotecaris que era una mica especial. Quan el veus i l'obres pots pensar doncs, que bueno, és un llibre com qualsevol altre que podem trobar a la biblioteca i a les llibreries per ensenyar als nens l'alfabet, perquè cada pàgina té una lletra molt gran, que és la primera de l'alfabet, bueno, la A, la B, la C, totes les de l'alfabet, i al costat un fragment de cançó que comença amb aquesta lletra. Llavors el nen, a part d'aprendre la lletra, pot aprendre o pot recordar el fragment de cançó. Fins aquí, d'acord, podria ser qualsevol llibre. Però quan veus la portada ja t'adones que és una mica diferent. Veus les lletres que tenen un contrast de colors molt, molt, molt marcats, molt vius, que la lletra és com si un il·lustrador, o la il·lustradora en aquest cas, l'hagués fet amb un pincell ben gruixut. És una mica diferent i us explico. L'autor el que ha fet és un llibre d'autor, que no és que hagi tractat el llibre per la seva temàtica, sinó que l'ha agafat com si fos una obra d'art. I, bueno, doncs, com totes les obres d'art, són completes. Ha tingut en compte no només l'alfabet per ensenyar als nens, sinó que per ella l'important era que els nens aprenguessin a estimar la tipografia i tot l'art que hi ha darrere del color.
I això ho aconsegueix, Anna, a través del pinzell?
Sí, exacte. Jo penso que ho aconsegueix perquè quan ja només la portada, ja veus un munt de lletres que no només contrasten en color, sinó que estan ballant. I us explico una miqueta, perquè l'autora el que va fer, no va crear aquest llibre com a llibre, sinó que va intentar ensenyar als seus fills les lletres i les va escriure en unes làmines. I els nens agafaven les làmines i aprenien les lletres i alhora les feien ballar i jugaven amb aquestes lletres. I l'autora va pensar, ostres, si les ajunto totes, els hi dono moviment i les remarco de color i ho faig com un conte, un llibre d'autor, això pot quedar, bueno, pot quedar un llibre com el que tenim sobre la taula.
Per tant, podem interactuar també amb aquest llibre, a banda d'aprendre l'abecedari?
I tant, més que res, perquè també hi ha el fragment de la cançó i el nen... Bueno, són cançons que són en castellà. Potser els nostres nens no saben totes les cançons, però són cançons molt, molt bàsiques, molt típiques, que hem cantat tots i que els pares els hi poden ensenyar perfectament.
Posa'm algun exemple, va, podríem...
L'Anton Pirulero, l'Anton Pirulero.
Sí, sonaria.
Doncs, sí, una seria aquesta. Potser els nostres nens tindrien més present el Sol Solet, per exemple, que no el trobem, però bueno, són cançons que els pares segur que els hi sonen i que els hi poden ensenyar.
Per tant, Anna, tant per una cosa com per l'altra que anomenes, des de ben petits aquest llibre ja es pot tenir a les mans,
sí,
i si més
sí.
No és una distracció.
I tant, i tant. Més que res, encara que no puguin aprendre encara les lletres, però bueno, els més petits, amb els colors que hi ha i amb el ball de lletres, jo penso que s'ho poden passar la mar de bé.
Els que hi han de tenir una mica més d'edat, a partir de 7 anys, per posar una edat, serien els que vulguin llegir d'Alfredo Gómez Sardà, El monstre i la bibliotecària.
Sí.
Aquí us toca de ple a vosaltres, Anna.
Sí, bueno, de fet l'he agafat per això, perquè la història és divertidíssima i bueno, els bibliotecaris tenim uns quants llibres estrella que parlen de bibliotecaris i de nens o monstres, i un és aquest. Us explico una mica la història perquè l'he agafat realment perquè és molt, molt divertit, és com un acudit i que a més doncs, et fa estimar els llibres i et fa estimar les biblioteques que a vegades són una mica desconegudes. Us explico, és un monstre que viu a Albacete perquè és un monstre molt calorós i està buscant un ambient que sigui una mica fresquet. Però què passa a Albacete quan ve l'estiu? Doncs que la calor comença a pujar i la temperatura és gairebé extrema. Doncs inventa un sistema per no passar calor i és entrar a les botigues d'electrodomèstics i amagar-se dins a l'aire condicionat. Això ho fa una vegada amb tan mala pata que aquest aire condicionat l'embalen justament quan ell està dins de l'aire condicionat i l'emporten cap a una casa o algun lloc que ell no sap. Bueno, la seva sorpresa és que quan veu que ja pot sortir es troba que l'aire condicionat l'han penjat en una biblioteca. Llavors, clar, la biblioteca està plena de gent, no pot sortir, espantaria els nens, però coneix la bibliotecària. La va espiant des del seu amagatall i s'enamora completament de la bibliotecària. ell que tenia doncs, la idea que molts tenen de la bibliotecària, que és així una mica gran, amb la xaqueteta, amb el monyo, amb les ulleres de pasta i molt gruixuda, doncs veu que és completament diferent, que és una noia jove, que es porta molt bé amb els nens i s'enamora completament. I bueno, la història va de que intenta sortir de l'aire condicionat, finalment la bibliotecària el descobreix i bueno, quin pacte arriben a tenir entre la bibliotecària i el monstre perquè el monstre pugui continuar vivint a la biblioteca.
I si ha de passar molt de temps dins l'aire condicionat fins que decideix fer el pas de sortir?
Algunes setmanetes hi passa, sí. Mor de gana, que s'ha de buscar la vida per poder menjar.
I
però
des d'aquí què observa? Bàsicament a la bibliotecària o també al moviment que hi ha?
Al moviment que hi ha, què fa la bibliotecària, que no només endreça llibres, que és el que pensava el monstre i que el que pensa potser molta gent, sinó que veu com tracta la gent, com li ajuda a buscar els llibres que necessiten, com explica contes als nens, com acull els nens quan venen les escoles.
Per tant, deixa en bon lloc la figura de la bibliotecària.
Sí, clar. Bueno, també ens ho guanyem, eh? També ens ho guanyem. Però bueno, és divertit perquè els bibliotecaris veiem que el monstre potser té moltes idees que la gent que no ha vingut mai a una biblioteca les té i que trenca tots aquests esquemes i que ens presenta doncs, com realment el que som, no? Gent que ajudem a trobar informació, que ens estimem els nens, que ens estimem la gent i que ajudem a tothom i que aquí estem perquè ens demaneu ajuda i explicar contes també quan venen les visites escolars.
En aquests dies està començant ja a fer calor. Teniu aire condicionat a la biblioteca?
Sí, esperem que sense monstres, perquè ens podríem donar algun que altre susto, però sí, estem bé.
Ha de ser petit el monstre, no?, per posar-se dins de l'aire condicionat.
Sí, una de les característiques del monstre, no té nom i el podem anomenar de moltes maneres. I aquest monstre, una de les característiques és que es pot fer tan petit que es pot amagar dins l'aire condicionat. Per això, en realitat és molt gran, però una de les seves característiques és que sap encongir-se tant que es pot ficar allà on vulgui.
Doncs aquest és el llibre, com dèiem, a partir d'uns 7 anys, El monstre i la bibliotecària. Sumem uns quants anys, passem ja a aquella edat dels 13-14 anys per explicar un llibre de Maria Pilar Gil, que és Créixer amb por. Aquest llibre aprofundeix en la figura, entenc, per tant, d'Edgar Allan Poe.
Sí, va ser el primer llibre d'aquesta autora i ja només amb el primer llibre va guanyar el Premi Joaquim Riura. Déu-n'hi-do, per ser el primer llibre, l'empenta amb la que va sortir. I sí, l'he portat exactament per això que comentaves, perquè aprofundeix en la figura d'en Poe. I jo penso que trobem ara actualment pocs llibres que ens portin a altres autors i a altres llibres. I l'he agafat precisament per això, perquè a part de ser un llibre amb aventura, amb misteri, amb personatges joves que intenten esbrinar un misteri, que això sempre agrada als joves, anomena diferents llibres i un d'ells és el més important que l'autor agafa per portar tota la trama del llibre, que és el de l'Arthur Gordon Pym del Poe, i a partir d'aquest llibre anirà descobrint tot el misteri que vol esbrinar. I penso que és un bon llibre per això, perquè els joves s'acostin també a la figura del Poe i a molts dels seus llibres.
Ens recorda, per tant, una mica les històries, no?, de les obres.
Sí, us explico una mica la història, perquè potser és una mica complicada. És el personatge protagonista és el Richard Parker. A l'escola li obliguen, com a molts dels joves, a llegir un llibre del Poe.
Alguna lectura obligada.
Sí, exacte. I quina és la seva sorpresa quan un dels protagonistes del llibre del Poe es diu exactament igual que ell.
Richard Parker, entenc.
Exacte, sí, amb el seu nom i el seu cognom. Al final del llibre aquest personatge mor en un naufragi i ell es queda una mica com espantat, com dient, bueno,
pensatiu.
Clar, el protagonista que porta el meu nom mort, a veure què passa a la resta de la història de la humanitat amb aquest nom que m'han posat a mi els meus pares. I resulta que el seu nom apareix en altres llibres i tenen també relacionats naufragis i també alguna cosa de canibalisme. Llavors, s'espanta moltíssim i demana ajuda al seu germà perquè li pugui ajudar a esbrinar el misteri. Agafa com a arrencada el llibre d'en Poe i va viatjant per tots els llocs on va viure en Poe, on va escriure ell, per veure què li pot donar de pistes per esbrinar què li passa amb el seu nom. Fins que bueno, hi ha algun misteri a resoldre.
Que no desvetllarem.
No, clar que no.
Per tant, un llibre que ajuda una mica a créixer com a persona, podríem dir.
I com a lector, sobretot com a lector, perquè a partir d'un llibre pots arribar a molts altres, que penso que això és el que haurien de fer els llibres, apropar-nos a d'altres.
Perfecte, Anna. I tancaríem amb un llibre de Sean McAuey, Classificados y no tanto. De fet, Sean McAuey posa les il·lustracions, perdona.
Sí.
És de la Marina Colasanti.
Sí, la Marina Colasanti va fer... bueno, viu a Brasil i a Brasil va publicar un llibre amb molts poemes. Aquest que porto ara és una novetat que ha arribat a la biblioteca i és una selecció d'aquell llibre que ella va publicar a Brasil.
La Marina Colasanti és una mica la poetista en vida més destacable ara mateix del Brasil.
Sí, això diuen, perquè bueno, és una de les més importants. Fa coses per adults i va començar a fer coses per infants i s'ha convertit en una de les més conegudes en la literatura infantil i juvenil de Brasil. Sí.
Un dels trets que té és que és per qualsevol tipus de lector aquesta lectura.
Sí.
A banda de ser poesia per infants,
Sí.
També és poesia per adults.
Sí, i és per aquest, jo penso, aquesta característica que té ella, que va començar a escriure per adults. Va escriure al Jornal do Brasil i es va trobar amb la literatura infantil per casualitat. Un dia la companya que tenia, que feia la secció infantil, la van empresonar per qüestions polítiques i ella va haver d'agafar aquesta secció infantil. Es va trobar en pàgina en blanc i va dir, ostres, què faig ara per nens? Jo no he escrit mai per nens. I va decidir que els nens eren com els adults, que, bueno, que els hi podies parlar i ells s'entenien tot, absolutament tot, igual que els adults, i ho va començar a fer. Per això jo penso que els seus llibres els poden agafar tant els nens com els adults, perquè escriu i parla d'una manera que tothom entén, perquè bueno, parla de coses molt properes a nosaltres.
Per tant, el títol és l'únic que em queda a mi una mica ara aquí de dubte.
Sí.
Classificados y no tanto, per què aquest títol? L'havent llegit el llibre, Anna.
Bueno, això millor ho mireu perquè és una mica complicat. Jo també he pensat molt en el títol i pensava, bueno, jo penso que és perquè a vegades no, els poemes no els pots classificar en un gènere o en un altre. Són poemes molt curtets, són, a vegades en diuen haikus perquè tenen tres versos, i parlen, com he dit abans, de coses molt properes a nosaltres. Alguns els pots classificar com aquest poema parla de persones o aquest poema parla d'animals, però hi ha d'altres que dius, i aquest de què parla? M'està fent pensar molt, però realment parla d'un animal o si li dones la volta m'està parlant d'un objecte. O sigui que alguns estan classificats i d'altres poder no tant. Aquesta és la meva opinió, però potser agafeu el llibre de poemes i dieu, bueno, l'Anna, o sigui, no tenia ni idea, no ha trobat això que jo l'he trobat. Si trobeu una altra explicació, ei, mail o trucada a la biblioteca, que encantada de rebre-la,
Doncs, i tant, ja ho sabeu, el que dèiem abans, també que un llibre porti als altres... I també, doncs, cada lector pot aportar als altres lectors les seves interpretacions, com deien en aquest cas, al voltant d'aquest títol, Classificados y no tanto, de la Marina Colasanti, si algú se l'ha llegit o si algú té la idea a partir d'avui de llegir-se'l, doncs que ens expliqui després per què entén el perquè d'aquest títol. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un dimecres més i que acabi d'anar bé la setmana.
Gràcies.